de càmeres. A aquesta hora saludem el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. President, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies.
Per començar a reconstruir les últimes 48 hores del que li ha passat a la seva vida professional, bàsicament per saber què va passar, després ja li preguntaré pel que passarà. En quin moment pren la decisió d'ajornar la investidura?
Bé, com és sabut, jo rebo una carta del president el dilluns, una carta en la qual el president Puigdemont em demana empara, em demana doncs que defensi els seus drets en tant que parlamentari, que defensi els seus drets a poder afrontar aquest debat d'investidura amb totes les garanties, i jo doncs, arrel d'aquesta carta, agafant aquesta carta, assumint aquesta petició que em feia el president, constato que el ple no té aquestes garanties, garanties concretes pel que fa als drets fonamentals del president Puigdemont, però tampoc garanties de que efectivament sigui una investidura efectiva, i per tant jo decideixo ajornar el ple previst per dimarts fins que hi hagin efectivament aquestes garanties.
La decisió la pren en solitari?
És una decisió que prenc jo. Per tant, és una responsabilitat i també és una prerrogativa del president del Parlament, i és una decisió que coneix doncs, el meu equip poc abans de que jo comparegui i pugui explicar aquest ajornament del ple.
La tornaria a fer exactament igual, si donés el cas?
Exactament igual.
És veritat que dilluns a la nit hi havia un pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per tirar endavant la investidura a qualsevol preu?
A mi no em correspon entrar en pactes, consideracions, negociacions partidistes. Jo sóc president del Parlament de Catalunya, per tant represento el conjunt dels diputats i les diputades i dels grups parlamentaris de la cambra.
A qui li comunica primer que ajorna la investidura? La primera persona que li comunica?
Bé, jo ho parlo amb el meu equip i he sabut doncs, que jo després intento parlar amb el president Puigdemont.
És veritat que altres 6 membres de la mesa s'assabenten en el mateix moment de la compareixença?
Bé, insisteixo, nosaltres prenem una decisió poc abans de la compareixença, jo intento parlar amb el president Puigdemont i després prenem aquesta compareixença. Jo parlo amb tothom i escolto a tothom, escolto a tots els grups parlamentaris, els membres de la mesa, escolto el conjunt del Parlament de Catalunya, però al final les decisions, aquesta decisió em correspon a mi i només a mi.
Però no sé com és el reglament, si s'ha de comunicar o no s'ha de comunicar. Els membres de la mesa del Parlament és igual quan li comunica?
Bé, els membres de la mesa del Parlament formen part de la mesa del Parlament, però insisteixo, jo els escolto, jo hi parlo diàriament, però en tot cas la responsabilitat i la decisió de l'ajornament del ple em correspon a mi.
Quan li diu a Carles Puigdemont?
Bé, és ben sabut doncs, que jo intento parlar-hi, no podem parlar, i per tant doncs, jo intento comunicar-li abans de la compareixença.
Si no pot parlar amb ell, aviam, no sé si és veritat o no, que vostè va intentar 5 vegades parlar amb ell, és veritat?
Sí, però això, l'important, entenc que no són aquests detalls, jo tinc una comunicació amb el president institucionalment molt bona, fluida, a més amb el president ens coneixem de fa temps, i per tant hem col·laborat en diferents espais, diferents responsabilitats conjuntament. Per tant, la comunicació és molt bona. En qualsevol cas, a mi el que em sembla és que l'important no són els detalls, sinó l'important és el fet de que ell m'envia una carta dilluns, jo assumeixo, com ja vaig dir en el meu discurs, en el moment en què vaig ser escollit president del Parlament, i ho mantinc i ho mantindré sempre, que jo no retrocediré ni un mil·límetre en la defensa dels drets polítics, en aquest cas, del diputat i del president Puigdemont, a ser investit amb totes les garanties.
Estem d'acord amb el tema dels detalls, però sí que no és menor que vostè parli o no amb la persona amb la qual és el responsable de que s'ajorni l'investidura.
Però jo insisteixo que tenim una comunicació franca i directe amb
però
el
no
president
va poder
Puigdemont
parlar en aquell moment.
En tant que primera i segona autoritat del país.
Però no va poder parlar amb ell directament.
En aquell moment ha sabut que jo
que
vaig
no.
intentar parlar i no vaig poder.
Li va fer arribar per persona interposada, interpreto.
Bé, jo tinc una comunicació directa amb el president. Intentem tenir una comunicació directa en tant que primera i segona autoritat del país, amb les limitacions que comporta la seva situació personal, evidentment.
Si Carles Puigdemont no li hagués enviat la carta demanant empara, no hauria ajornat el ple?
En la meva defensa dels drets polítics del president Puigdemont és innegociable. I la vaig expressar no només en relació al president Puigdemont, sinó a tots els diputats i diputades que no poden exercir lliurement els seus drets polítics el dia en què se'n va escollir president del Parlament. Allà vaig assumir un compromís, és un compromís inequívoc i innegociable.
Però el teu repetir, si ell no hagués demanat empara, el ple
no,
s'hagués...
No, jo emparo sempre els drets dels diputats i diputades de la cambra, i més si explícitament m'ho demanen.
És evident que no pot parlar Muriel Junqueras, interpreto, però en algun moment es comunica d'alguna manera Muriel Junqueras per parlar-ne? Perquè ell sí que fa un tuit felicitant-lo per la decisió.
Bé, jo, com també he sabut, estem intentant, de fet, poder visitar l'Oriol Junqueras, el vicepresident Junqueras, però també Jordi Sánchez, és a dir, els dos diputats del Parlament de Catalunya que estan en situació de presó preventiva, evidentment també el conseller Forn i a Jordi Cuixart. En qualsevol cas, jo he sol·licitat poder fer aquesta visita formal i institucional als diputats que estan en situació de presó preventiva.
No ha parlat telefònicament amb Oriol Junqueras a les últimes hores?
Directament no.
No. Abans de comunicar aquesta decisió, truca algú de Madrid per anunciar-li?
No.
En algun moment li pesa allò que va dir el portaveu del PP, suposadament amb uns passadissos que té dos fills i que ja sap a què s'ha d'atendre?
Jo crec que, insisteixo en una cosa que ja vaig comentar la darrera vegada que vaig venir aquí. Penso que fem un flac favor a la democràcia si donem cabuda a debatre en relació a les amenaces o als aquestes consideracions paral·leles en relació a qüestions que són estrictament polítiques. Òbviament no és agradable que t'amenacin, no és gens. I menys que amenacin fent servir la teva família, no és gens. Evidentment, la meva dona ha patit els últims dies, és evident. Però jo em mantinc ferm en la defensa de la democràcia i això passa justament per no donar cabuda en absolut a possibles amenaces. Jo crec que la fermesa democràtica es demostra amb els fets i la fermesa democràtica és innegociable malgrat l'amenacin amb un o amenacin a la seva família.
Aquest ajornament de l'altre dia desemboca amb els missatges de Puigdemont a Comín interceptats per Telecinco. D'aquest cas hi ha moltes arestes. Vostè considera que Puigdemont està sacrificat?
Carles Puigdemont és el candidat a l'investidura de la presidència de la Generalitat.
Ho continuarà sent?
Ho és, i ho continuarà sent, efectivament.
Considera vostè que estem vivint els últims dies de la República?
Fixi's que el moviment popular majoritari polític a Catalunya se l'ha intentat matar moltes vegades. Quantes vegades s'ha dit que era mort? I sempre, constantment i inequívocament, aquest moviment s'ha expressat sempre que ha pogut, especialment a les urnes, i sempre s'ha mostrat d'una fortalesa brutal. Per tant, ara, segur que no serà la darrera vegada que sentirem dir que hi ha un moviment polític que és mort, i aquest moviment polític, cada vegada que té l'oportunitat, demostra no només que no és mort, sinó que segueix creixent.
President, un dels missatges que podia captar les càmeres de l'Anna Rosa Quintana a Telecinco diu: el pla Moncloa triomfa. Només espero que sigui veritat que gràcies a això poden sortir de la presó, perquè si no el ridícul històric és històric. Clar, hi ha una possibilitat que avui comentava jo també als apunts aquest matí, que és que hi ha converses amb el govern d'Espanya per negociar una sortida? Li consta?
Bé, deixi'm dir...
És a dir, dit aquesta frase,
sí.
És a dir, és, no és ni que sí ni que no, però diu que hi ha un pla.
Deixi'm dir dues coses. Primer, tot el respecte a les accions que puguin prendre el president Puigdemont i el conseller Comín en relació a això. Jo vull evitar valorar políticament missatges que són de l'àmbit privat. I aquests missatges són de l'àmbit privat entre el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, i el conseller Comín. Per tant, a mi el que em sembla és que el president del Parlament no li pertoca analitzar des d'un punt de vista polític dos missatges o uns missatges que són estrictament de l'àmbit privat.
Després parlarem, evidentment, perquè hi ha efectes que han passat també al Parlament de Catalunya, com és el cas del que era el president del PP català, Daniel Cirera, l'any 2009. És evident que entrarem en el dret de la privacitat i el dret de la informació, però és evident que això també, agradi més o agradi menys, el que diuen aquests missatges tenen una rellevància política important. Una altra cosa és si és un moment puntual que passa el president Carles Puigdemont o si és un pensament fet amb fred.
Sí, però entendrà que no entrem a valorar missatges que són privats, perquè justament són privats.
Però vostè negaria qualsevol acord que pugui haver-hi entre la Moncloa i algú?
Mire, jo soc president del Parlament. Jo soc president del Parlament de Catalunya i és veritat que provinc d'un partit, Esquerra Republicana de Catalunya, que té una trajectòria històrica molt important, molt determinant per aquest país. És un partit històricament independentista que ha demostrat el seu compromís amb les seves conviccions, amb els seus ideals i amb els seus objectius polítics. Un partit polític que en aquests moments té el seu president entre reixes, a la presó, justament per haver ajudat a que els catalans i les catalanes manifestessin la seva voluntat democràtica en relació al futur del seu país. Jo vinc d'aquest partit. Per tant, no entraré en absolut en insinuacions injustes, insidioses i gairebé immorals.
D'acord. En el cas d'avui hem recuperat el que va passar el 2009, com deia en Daniel Cirera. En aquell cas el líder del PP va ser enxampat per fotògrafes al Parlament. La cambra i el govern d'aleshores van denunciar aquesta pràctica. Ara vostè és el president del Parlament. Què n'opina sobre aquest debat entre el dret a la informació i el dret a la privacitat?
Bé, a mi em sembla que tots els debats són interessants, especialment doncs, tots els debats que tenen un component ètic important com és aquest. En qualsevol cas, jo insisteixo, són missatges, bueno, la casuística de que estem parlant, són missatges de caràcter privat, i el Parlament de Catalunya i en aquest cas doncs, el seu president crec que no han d'entrar a valorar políticament missatges que són de gaire privat.
Molt bé, fins aquí el que ha passat. Anem al que pot passar. Abans de 10 dies hi haurà sessió d'investidura?
Bé, hi haurà sessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat perquè es pugui fer aquesta investidura.
Quantes falten de garanties democràtiques perquè es pugui fer aquesta investidura?
Bé, doncs les garanties de que el senyor Puigdemont pugui assumir aquest debat d'investidura amb totes les garanties particulars o totes les garanties personals en tant que diputat del Parlament de Catalunya, i també les garanties de que això sigui efectiu, que aquesta investidura sigui realment efectiva.
Curt i ras, president, el Parlament pot investir un president si no ve físicament a l'hemicicle?
Bé, el president ha d'investir el president que vulgui la majoria dels seus grups parlamentaris, que vulgui la majoria dels seus diputats o diputades.
Però, per segons el Constitucional, ha de ser físicament a l'hemicicle.
El Constitucional, és a dir, cap tribunal no decidirà qui ha de ser el president del Parlament, qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya.
Però com ho dirà, amb la qual cosa? Diu, està dient el que diu. Llavors no es farà cas el que diu el Constitucional?
El que farem és lluitar des d'un punt de vista jurídic per assenyalar aquest nyap jurídic que ha fet el Tribunal Constitucional per avalar el despropòsit del govern de l'Estat espanyol, i el que farem és treballar políticament per trobar aquesta fórmula que efectivament permeti preservar els drets del president Puigdemont i que sigui una investidura efectiva.
Però avui en Brunet a La Vanguardia explica que fins al mes de març no hi haurà una decisió definitiva per part del Constitucional. Això és un mes de paràlisi.
Però el calendari no el marca el Tribunal Constitucional. El calendari el marca el propi Parlament de Catalunya, el marca el Parlament, el marca el seu president, però sobretot el marca aquesta possibilitat política de trobar aquesta fórmula que ens permeti fer una investidura amb totes les garanties. I això és una negociació i un plantejament que és absolutament polític. Ara és l'hora de la política i, per tant, jo, en tant que president del Parlament de Catalunya, intentaré contribuir a que, efectivament, trobem aquesta solució política per poder fer la investidura amb totes les garanties polítiques.
Per això li pregunto si el calendari el marca el Parlament i el seu president, quan serà la sessió d'investidura?
Quan es donguin totes aquestes garanties.
Digui'm les garanties exactes que falten. Què falta exactament? Perquè ho pugui entendre la gent, president.
Perquè ho pugui entendre, jo crec que s'entén perfectament. El que hi ha d'haver és la possibilitat de que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, es pugui sotmetre a aquest debat d'investidura i que, efectivament, aquesta investidura sigui efectiva.
I
per tant,
falta?
Es pugui formar govern i aquest govern pugui començar a treballar.
I com pot fer-se efectiva aquesta investidura?
Bé, això forma part d'aquesta solució política, forma part d'aquest plantejament polític que hem de fer en aquests propers dies.
Fins quan té de temps per convocar aquest ple? És a dir, ha corregut el rellotge legalment?
No hi ha un termini, saben perfectament que hem demanat un informe als lletrats de la cambra, que s'està acabant de perfilar, segurament el podrem veure a la setmana que ve, probablement a la mesa convocada per dimarts vinent. En qualsevol cas, és evident que la situació actual al Parlament de Catalunya no l'ha provocat el Parlament de Catalunya, sinó que l'ha provocat aquest despropòsit jurídic que ha fet el govern de l'Estat espanyol i que ha avalat el Tribunal Constitucional.
Per tant, té tot el temps per convocar aquest ple. No ha començat a córrer el temps ni...
Insisteixo, hi ha un informe que estan elaborant els lletrats del Parlament de Catalunya, però també insisteixo en aquesta altra idea, que és que aquesta situació no l'ha provocat el Parlament de Catalunya.
Val. Li he preguntat si abans va parlar amb Carles Puigdemont, abans d'ajornar la sessió. Després hi ha parlat?
insisteixo, nosaltres tenim una relació, doncs, institucionalment molt cordial, personalment molt bona, i ens comuniquem a vegades directament i a vegades a través, doncs, del grup parlamentari que forma part, del que forma part el senyor Puigdemont.
Però directament han parlat?
Directament, parlem sempre que podem, diguéssim.
Però no m'ha contestat.
Que no és senzill, no és senzill, perquè entendrà, vostè, que amb les circumstàncies personals del president Puigdemont no podrem parlar amb la facilitat que voldríem.
Val. Li poso dos extrems. D'aquesta més a prop, de veure Puigdemont president o d'unes segones eleccions?
Jo crec que del que estem més a prop és de poder fer la investidura del president Puigdemont amb totes les garanties.
Sí? Vostè creu que estarà més a prova això que d'unes segones eleccions? Perquè li preguntaré...
No, jo el que dic és que nosaltres del que estem... amb el que estem treballant i del que hem d'aconseguir és poder fer aquesta investidura del president Puigdemont amb totes les garanties. Aquest és el meu compromís i aquest és el plantejament del president del Parlament de Catalunya.
Seria un desastre pel país unes noves eleccions?
Jo haig de fer tot el possible i més per garantir aquest debat d'investidura. L'escenari polític pels propers anys o pels propers mesos pel país, a qui li correspon treballar-lo és als grups parlamentaris.
No hi ha govern, però el Parlament sí que ja pot recuperar la seva activitat, és a dir, es poden fer coses. Té previst, per exemple, fer un ple perquè es visualitzi un front contra l'empresonament dels Jordis, d'Oriol Junqueras, de Joaquim Forn, per exemple?
No em correspon només a mi convocar el ple, ni em correspon evidentment a mi fer iniciatives parlamentàries. En tot cas, haurien de ser els grups parlamentaris que proposin quin tipus d'iniciatives parlamentàries volen desenvolupar.
Vostè fa anys que pertany a Esquerra Republicana. Em pot explicar des d'una anàlisi? I sempre hi ha hagut recances històriques, cops de cols històrics a l'independentisme. Això no és nou. Bàsicament, entre Esquerra i Convergència, a Convergència Democràtica, a Convergència Unió, sempre hi ha hagut. Li pregunto, vostè se sent incòmode amb aquesta situació? Entén que l'independentisme, tota aquella gent que estava a favor de que es pogués fer, de que es pogués tirar endavant una república, fos com fos, ara se senti ofesa, trista o fins i tot indignada amb la situació que està demostrant l'independentisme en aquests moments?
És evident que quan més hem avançat és quan hem sigut més generosos. Que quan els partits polítics, quan els diferents espais polítics i el conjunt del moviment de defensa de determinats plantejaments polítics, en aquest cas, doncs, de defensa d'aquest plantejament republicà pel país, és quan hem sigut el màxim de generosos. Per tant, jo crec que no d'ara, sinó per ara i sobretot per al futur, també hem d'assumir que efectivament avançarem si som capaços de ser el màxim de generosos possible.
Ja ho sé que em deia que sobre aquesta càmera interceptada per Telecinco i pel programa de l'Anna Rosa no en comentaria, però sí que em permetrà una frase que crec que en aquesta, que crec que amb l'obligació, repeteixo, reitero, jo crec que el que va captar i les càmeres de Telecinco tenen un evident interès informatiu, una altra cosa si el debat és o no és, però és una... I diu, el procés s'ha acabat. Vostè considera que el procés s'ha acabat?
Insisteixo, no vull entrar a analitzar políticament...
Oblidi-se del missatge, missatges, li d'una altra manera. És a dir, oblidi-se del missatge, el procés s'ha acabat.
Insisteixo en el que deia abans. Quantes vegades hem sentit aquesta frase? I quantes vegades s'ha desmentit? I s'ha desmentit rotundament, a les urnes, amb la participació dels catalans i les catalanes. Per tant, encara que es vagi repetint i repetint frases d'aquest estil, també s'anirà repetint una evidència, que és que aquest plantejament, aquest moviment, aquesta determinació majoritària de la societat catalana no només no desapareix, sinó que va creixent.
Ja. El que passa que això, ja ho sé que és un missatge, ho diu qui ho diu i no ho diu Soraya Sáenz de Santa Maria. És a dir, aquesta és la diferència. Aquesta és la diferència en aquests moments. Permeti'm, perquè Rafael Català, el ministre de Justícia, acaba de parlar per Antena 3. I ha parlat precisament... ha parlat sobre vostè.
Sí?
Sí. Aviam que deia, escoltem el que deia el ministre de Justícia amb la Susana Griso, Espejo Público de Antena 3. Això.
Yo creo que después de la acción de la justicia y de la aplicación 155, nada será igual. Y yo creo, por ejemplo, el comportamiento que está teniendo el presidente del Parlamento de Cataluña, yo creo que demuestra que quiere un camino distinto. No quiere estar querellado pasado mañana y volver a repetir el proceso. Yo creo que en ese sentido nada será igual.
Se desmarca, por tanto, de que sí. Lo que ha hecho Carme Forcadell en este momento,
yo creo que sí.
Va, elogi per part del ministre de Justícia.
En tot cas, jo vaig dir des del primer minut que em sento hereu de la presidenta Forcadell, del mandat de la presidenta Forcadell, i en la defensa dels drets fonamentals del Parlament de Catalunya i de la democràcia m'hi trobaran tant com s'hi han trobat a la presidenta Forcadell.
És vostè el president del Parlament que vol Madrid?
Jo sóc el president del Parlament de Catalunya, que volen els diputats i diputades del Parlament de Catalunya, per tant, que volen els representants del poble de Catalunya.
Un altre tall de Rafael Català sobre el suposat pacte de la Moncloa, allò que comentaven que vostè no vol comentar, ell sí que ho vol comentar, perquè ell, interpreto que dona força a aquests comentaris, parlava de si hi ha pacte. I deia això Rafael Català, ha dit això.
Bueno, es una manera de hablar. Yo creo que se refiere al conjunto de acciones que el Estado de Derecho lleva ejerciendo hace tiempo para garantizar que en España se cumplen las leyes, se aplica la Constitución, cuando un tribunal dicta una sentencia se cumple, que nadie está por encima de la ley. Y todo esto, que es lo que venimos trabajando hace tiempo, pues no sé, no es el plan Moncloa, es el Estado de Derecho aplicado a todos los españoles.
¿Sabe usted que se ha especulado incluso con un posible pacto entre la vicepresidenta Sánchez Santamaría y Oriol Junqueras?
Hemos leído tanto y tanto y oímos tantas cosas que he oído eso también. Yo creo que la vicepresidenta y todo el gobierno, como digo, hemos estado permanentemente en la defensa de nuestra convivencia. Y la convivencia es las normas, las reglas de juego que nos hemos dado entre todos para garantizar que en España, que es una democracia, es un Estado de Derecho, y por lo tanto no hay pactos secretos, no hay acuerdos al margen de la transparencia y de la ley.
Que quan, és a dir, moltes vegades això depèn de com es miri, eh? Quan convé el procés s'ha acabat i quan convé no hi ha pacto secreto. No? Una mica tots plegats, eh? Això és la política, no? Una mica.
Bé, hem vist quina és l'actitud del govern espanyol els últims mesos i els últims anys, no? I quina és la voluntat d'aquest govern i com sistemàticament s'ha provocat una judicialització de la política, s'ha evitat resoldre políticament una situació que és estrictament política i sobretot s'ha respost a la voluntat majoritària dels catalans i les catalanes amb repressió judicial, amb repressió política i amb repressió policial. Justament el ministre català és el ministre de Justícia, per tant, alguna cosa deu tenir a veure amb aquesta judicialització de la política.
Ha parlat amb Toni Comín darrerament, perquè vostè el coneix molt, el Toni Comín.
Bé, sí, i tant, i parlem molt sovint.
I després de la publicació d'aquests missatges, ha parlat amb ell? Abans de... dues preguntes per acabar. Abans es marcava d'aquella política de pactes entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i la CUP, però fruit d'aquell pacte, vostè és president del Parlament de Catalunya. Uh-huh. El pacte inclou la investidura de Puigdemont. S'ha trencat alguna cosa, ara quan parlava de les relacions entre els uns i els altres?
Bé, insisteixo, jo sóc president del Parlament de Catalunya i no em correspon valorar acords, negociacions que facin els partits. Jo demano aquesta necessitat de treballar per trobar aquest escenari que permeti la investidura efectiva del president Puigdemont, però a mi els detalls de la negociació d'aquestes converses entre els grups parlamentaris, entre els partits polítics, no em pertoca a mi ni avaluar-les ni, evidentment, posar-m'hi.
I entendria que el PP, com demanava Xavier García Albiol, li digués que fes que Ciutadans demanés que es fes una sessió d'investidura, encara que pugui sortir que no, per engegar el temps? Per fer córrer el temps?
Només es farà una sessió d'investidura, un debat d'investidura, si hi ha totes les garanties polítiques pel president Puigdemont i perquè aquesta investidura sigui efectiva.
Moltes gràcies. Només una última cosa. Digui'm sincer, en algun moment s'ha plantejat plegar en aquestes últimes hores?
En absolut.
En absolut?
En absolut.
Ni en allò que dius, arribes a casa i dius...
No. I és evident, com deia abans, que hi ha... comentaris i amenaces que no són agradables i que no es poden digerir mai, perquè en democràcia són inconcebibles, que això afecta el teu entorn més immediat, a la meva dona, evidentment les meves filles són petites i encara no, sortosament, doncs no ho entenen, però justament això el que fa és reafirmar-me més amb el meu objectiu de no moure'm ni un mil·límetre en la defensa de la democràcia i de les nostres institucions.
S'imaginava un inici de mandat tan t'han mogut, diguem-ho així suaument.
Bé, era evident que era un repte, així el vaig assumir, com un repte polític i personal, i ja tenia clar doncs, que, evidentment, seria una legislatura intensa en aquest sentit, però, insisteixo, era un repte que vaig assumir amb totes les conseqüències.
Ja m'ha quedat clar que si es donen totes les garanties polítiques, sí, però li pregunto personalment, creu que Carles Puigdemont serà el proper president de la Generalitat?
Crec que Carles Puigdemont és i serà el candidat a la investidura president de la Generalitat.
Moltes gràcies, president, i fins aviat. Que vagi bé. Ara tornem.